L'activista mallorquina Reyes Rigo serà deportada demà a Espanya després de pagar una fiança de 2.500 euros. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Rigo ha admès una agressió de caràcter lleu en defensa pròpia contra una funcionària de la presó, israeliana on estava detinguda. La seva companya de flotilla, Global Sumut, Lucía Muñoz, pagarà la fiança, ho farà amb el sou de regidora a l'Ajuntament de Palma.
Mentre no estigui a casa, pues seguiré prestando atenció a on estan els Reyes i preocupant-nos del seu benestar, no? Però bueno, que jo crec que avui hi havia diferents escenaris i aquest és un dels millors que podia oferir.
El pacte ha arribat poc després que la Fiscalia presentés càrrecs contra l'activista mallorquina i sol·licités per a ella presó preventiva. La seva tornada coincidirà amb la de 4 dels 8 espanyols que viatjaven en la segona flotilla que duu ajuda humanitària a Gaza, que també seran expulsats del país demà. Tot això quan milers de gazians desplaçats han començat ja el seu retorn i l'exèrcit d'Israel es replega de Gaza després de ratificar-se aquesta matinada l'acord de pau amb Hamas. Aquesta és la imatge de el dia en què estan pendents en aquesta hora de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències davant l'arribada de la Dana Alice aquest cap de setmana. Toni Sastre.
La Federació de Futbol de les Balears ha suspès dos partits previstos per demà que coincideixen amb la Vistaronja. Són entre el Santanyí i l'Inter Ibiza de tercera divisió i el Manacor contra l'Ude Eivissa en la categoria autonòmica de cadets, en els dos casos per evitar el desplaçament en trilles.
En el cas de les Pitiuses, al nord i al nord-est de Mallorca, l'avís serà taronja, també el Llevant mallorquí i la resta d'indrets de Mallorca i Menorca romandran en avís groc. Un avís que es reactivarà novament per fortes precipitacions i també tempestes. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, efectivament. De fet, demà és un dia bastant complicat pel que fa a la meteorologia. Demà el risc és elevat. Vos diria que no només a les bandes on tenim vist taronja, sinó en el conjunt, com a mínim, de l'illa de Mallorca, esperant plogudes que poden ser molt fortes. I, per tant, també haurem d'estar pendents d'aquelles bandes on més ha plogut aquests darrers dies, perquè en aquests punts l'aigua correrà més fàcilment, tindrem una infiltració més complicada i haurem d'estar molt pendents del cel, perquè, a més, poden tenir moments en què la pluja caigui amb molta persistència durant unes hores seguides. Per tant, Aina, situació bastant delicada la que tenim demà.
De quins registres acumulats podem estar parlant?
Bé, l'Agència Estatal de Meteorologia fa referència a acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat entre 3 i 4 hores, la qual cosa és bastant i dependrà també molt de quines bandes pugui caure aquesta precipitació.
Per on està previst que entri aquesta dana i cap a on es desplaçaria segons els models meteorològics?
Sí, inicialment s'haurien de reactivar les plogudes fortes a Eivissa, Formentera. De fet, en aquests moments ja comença a ploure amb intensitat a punts d'interior i del nord d'Eivissa. Per tant, en aquestes dues illes, primer de tot, tindrem els ruixats més forts. Després, a partir de mitjan de matí i migdia, podem començar a veure ploure també amb força a punts de Mallorca, mentre que Menorca, en principi fent cas als models meteorològics, seria la darrera illa on arribarien aquestes tempestes, però igualment poden ser fortes a partir de cap vespre.
Seria en precipitacions intenses durant poc temps o es preveu que siguin durant molt de temps?
Clar, la clau és aquí, amb la possibilitat de tenir zones on les plogudes siguin intenses i, a més, també siguin persistents i puguin acumular durant una sèrie d'hores plogudes importants. De fet, va improbable que tinguem reactivació de nuclis de precipitació en una mateixa zona i, per tant, aquesta configuració pugui afavorir algunes inundacions locals. Demà és un dia en què això pot passar.
En aquest punt, per tant, seria on haurien d'estar més atents, això de cara a demà dissabte, però, Dani, de cara a diumenge, ja al començament de la setmana que ve, que ens espera?
Sí, diumenge, en principi, la situació serà més tranquil·la. És veritat que encara es poden reactivar algunes precipitacions més irregulars a punts del nord de l'arxipèlag, però, en principi, diumenge tindrem més variabilitat i segurament recuperarem estones de sol. Diumenge no hauria de ser un dia especialment preocupant, però tampoc serà el final d'aquest episodi, ja que a inicis de la setmana que ve continuarem amb algunes bombolles d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i, en definitiva, amb un ambient insegur. I això pot fer que, principalment, dimarts tornem a tenir una altra tongada de precipitacions de la qual no haurem d'estar pendents.
Ho anirem detallant a partir de la setmana que ve. Gràcies, Dani. Tot d'una conèixer. connectaran, de fet, amb el centre de comandament d'emergències, ubicat a Marratxí, per conèixer la darrera hora de la reunió d'emergències. Abans, però, vos avançam altres titulars d'aquest divendres 10 d'octubre. Mercedes Garrido assegura estar tranquil·la per la citació judicial arran d'una denúncia per assetjament laboral.
La socialista ha estat citada als jutjats el mes que ve després que una funcionària l'hagi denunciada per uns fets que presumptament haurien passat quan ella era consellera de presidència. El defensor del poble i un tribunal contenciós van arxivar una demanda de la denunciant i aquesta nova denúncia també s'ha presentat contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro Illanes.
Ciutadella i Mahó iniciaran el tràmit per sol·licitar la declaració de zona tensada al govern.
El PSIP, que governa els dos ajuntaments, assegura que és una mesura de pressió perquè l'executiu hagi de complir la normativa i activar els mecanismes previstos per fer front a la crisi d'habitatge. El partit, de fet, ha presentat una proposició de llei al Parlament perquè tots els ajuntaments de les illes puguin declarar-se zones tensades i limitar el preu dels lloguers.
El govern crearà un registre de professionals sanitaris objectors de consciència davant l'avortament, tal com ha requerit l'executiu central.
Ho ha confirmat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que ha assegurat que respecta la decisió de la Comunitat de Madrid, que ja ha anunciat que no elaborarà aquesta llista.
Això en el Dia Mundial de la Salut, en què entitats i usuaris d'arreu de les illes han sortit al carrer per recordar que la salut mental és un dret humà fonamental i que cada vegada hi ha més població amb angoixa, depressions o altres diagnòstics de salut mental. I la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a Mallorca de la mà Toni Tenerife de l'Illes Balears Palma Futsal.
Avui s'ha presentat el màxim entornat internacional de clubs que es disputarà al Palau d'Esports de Somos. Serà el pròxim 7 de novembre i enfrontarà l'Illes Balears Palma Futsal contra el Peñarol uruguaià, campió de la Copa Libertadores Sudamericana.
I com cada divendres, els darrers minuts de l'informatiu seran per repassar les estrenes cinematogràfiques. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. L'activista mallorquina Reyes Rigo serà deportada demà a Espanya després d'arribar a un acord amb la fiscalia israeliana i pagar uns 2.500 euros. Una fiança que Lucía Muñoz, la seva companya de la flotilla Global Sumut, ha anunciat que pagarà amb el seu sou de regidora a l'Ajuntament de Palma. Reyes Rigo ha admès una agressió de caràcter lleu i en defensa pròpia contra una funcionària israeliana. El pacte ha arribat poc després que la fiscalia presentés càrrecs contra l'activista mallorquina i sol·licités per a ella presó preventiva.
Pel que fa a la fiança, la regidora de Podem Acord explica que en primera instància la flotilla Global Sumut ha pagat els 2.500 euros i que després ella donarà aquesta quantitat a l'entitat. Vox i el PP acusen la responsable de la formació morada de deixadesa de funcions. En declaracions a IB3 Ràdio, Muñoz qualifica com a bona notícia la tornada de Reyes, tot i que assegura que continuaran molt pendents de l'activista mallorquina fins que no sigui a casa seva.
Mentre no estigui a casa, pues seguiré prestando atenció a on estan els Reyes i preocupant-nos del seu benestar, no? Però bueno, que jo crec que avui hi havia diferents escenaris i aquest és un dels millors que podíem tenir.
En la mateixa línia s'ha expressat l'activista Alejandra Martínez, que és a Madrid, amb Muñoz, a l'espera del retorn de l'activista mallorquina. Martínez considera que Reyes Rigo no ha tingut més remei que arribar a un acord amb la fiscalia israeliana i apunta que la fiança imposada és injusta.
Estem molt contentos de que Reyes pugui tornar, però també no hem de normalitzar que el que li ha passat a Reyes, que és del tot injust i que ella no és ni una agressora ni una criminal, és una víctima d'un estat genocida que l'ha segrestat enmig d'aigües internacionals.
Martínez també s'ha mostrat molt crítica amb el govern, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma, els acusa de manca de sensibilitat i d'inacció per a l'alliberament de l'activista mallorquina. La tornada de Reyes Rigo coincidirà amb la de 4 dels 8 espanyols que viatjaven a la segona flotilla que duia ajuda humanitària a Gaza, que també seran expulsats del país demà. Lucía Muñoz i Alejandra Martínez han anunciat que no tornaran a Mallorca fins que ho puguin fer amb Reyes Rigo.
En un comunicat, l'entitat Moviment Global a Gaza Mallorca ha mostrat la seva satisfacció decepció pel retorn de Reyes Rigo. Asseguren que la seva família i amistats han passat uns dies de molta angoixa i que l'esperen amb molta il·lusió per poder abraçar-la i perquè els conti en primera persona tot el que ha passat. Ja fa més de 8 hores que ha entrat en vigor l'alto el foc a Gaza després de completar-se la primera fase del replegament de l'exèrcit israelià confirmat pels Estats Units. De fet, ja hi ha milers de famílies que han iniciat el seu retorn a casa a diferents barriades de la capital. Aquest acord no significa la retirada total dels militars israelians. Benjamin Netanyahu continuarà controlant més de la meitat del territori gazià.
Aquesta matinada el primer ministre Netanyahu ha ratificat l'acord amb Hamas. En una compareixença, el primer ministre ha dit que es troben davant un avanç transcendental. Netanyahu ha assegurat que estan a punt d'aconseguir els seus objectius i ha destacat el retorn dels captius en mans de Hamas a casa, siguin vius o morts. De fet, està previst que en les pròximes 72 hores Hamas posi en llibertat els 48 hostatges que continuen segrestats a Gaza, dels quals s'estima que 20 continuen en vida. Per la seva banda, Israel haurà d'alliberar 250 presos palestins i 1.700 arrestats a Gaza des del 7 d'octubre del 2023, quan va començar la seva ofensiva contra l'enclavament.
D'altra banda, el líder de la delegació negociadora de Hamas, Khalil Alaya, ha afirmat en un discurs televisat que tenen garanties que la guerra ha acabat. Diu que els països mediadors, els Estats Units, Qatar, Egipte i Turquia, li ho asseguren.
Això al mateix temps que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que viatjarà pròximament a Egipte per firmar l'acord entre Israel i Hamas i fer un discurs davant del Parlament. També hi aterraran 200 militants estadounidens que treballaran amb soldats àrabs en una força operativa que viatjarà, que vigilarà el compliment de l'alto el foc i l'entrada d'ajuda humanitària. Ahir vespre vàrem aconseguir un avanç transcendental a l'Orient Mitjà, un fet que es deia que no s'aconseguiria mai. Vàrem posar fi a la guerra, ha dit Donald Trump.
El primer ministre britànic Keir Starmer amb el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz han emès un comunicat conjunt on celebren l'alto el foc declarat a Gaza i demanen a les parts que compleixin el que estableix el pla. Ho dèiem amb Dani Capó, el meteoròleg d'aquesta casa, que cap de setmana, a partir de demà, comença a tornar a estar ben pendent del cel. Arriba la Dana Alice, l'Agència Estatal de Meteorologia, ha activat l'avís taronja a partir de les 4 del matí fins les 2 del migdia a les Pitiuses i entre les 10 del matí i les 8 del capvespre al nord i nord-est de Mallorca i també al Llevant. La resta de l'arxipèlag estaran en avís groc i emergència recomana limitar les activitats esportives i socials a l'aire lliure, a més d'evitar desplaçaments. Precisament, el Comitè Tècnic d'Emergències està reunit al Centre de Comandament de Control d'Emergències. A Marratxí hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Què en sabem pel moment?
Bon vespre. En aquests moments, aquest comitè tècnic torna a revisar totes les dades que hi ha de darrera hora. És la tercera reunió d'aquest divendres, quan acabin de repassar, com vos dèiem, totes les darreres informacions que poden venir de les diferents institucions que controlen el temps. Pablo Garriz, el director general d'Emergències, donarà el seu parer. Però amb alerta taronja i groga, si se mantenen, les autoritats pertinents no poden prohibir ni suspendre res. Hi ha d'haver alerta vermella perquè ho puguin fer. Ara, aquest comitè tècnic només pot fer recomanacions i que els facin cas les diferents entitats, com fa la Federació de Futbol de les Balears, que ha suspès dos partits previstos per demà, que coincideixen en la franja d'alerta taronja. Són els del Santanyí i l'Inter Eivissa de tercera divisió i el Manacor contra l'Udé d'Eivissa en la categoria autonòmica de cadets, en els dos casos per evitar desplaçaments entre illes. Com us dèiem, segueixen reunits analitzant les dades de darrera hora i d'aquí no res, Pablo Garrit, director general d'Emergències, donarà explicacions a la ciutadania.
pendents. Per tant, gràcies Maria Eugènia Quegles en directe des de Marratxí. Si es fan més recomanacions, tot això coincidirà amb un cap de setmana a Eivissa. La previsió de pluja, en principi, no impedirà, segons la patronal d'Oci Nocturn, que les discoteques celebrin les festes de tancament. Es preveu l'arribada d'entre 25.000 i 28.000 aficionats a la música electrònica. Els establiments ja han preparat generadors elèctrics per fer front a una possible apagada. Tot i això, la majoria de discoteques celebren les festes a cobert. Ivonne Aranyó.
La música sonarà fins a 14 hores de forma ininterrompuda. La discoteca Amnesia ho té tot enllestit per la festa de tancament. Marta Pimentel és l'organitzadora.
Tenemos muchísimos DJs de referencia, desde Josh Baker hasta Luciano, Johnny Dillon, Marco Faraone. Tenemos grandes DJs de la escena de la electrónica, pero creo que el back-to-back de Luciano y Josh Baker va a ser lo que más espere la gente.
Les discoteques han previst tots els detalls. S'han provist d'un pla alternatiu a vestir-se de generadors per evitar que deixi de sonar la música en cas que la pluja aturi els motors. Els aficionats a les discoteques venen amb la butxaca plena.
Hem gastat entre 2.000 i 3.000 euros.
Bastants de sous, milers.
L'associació d'Oci d'Eivissa explica que el 80% de les entrades estan venudes després d'un bon estiu. José Luis Benítez n'és el gerent.
La gent està un poquito como más en alerta, ¿no? Pero en principio, ya te digo, hay algunos que ya han puesto aforo completo.
En total són 28.000 aficionats a la música electrònica els qui des d'avui desembarquen a Eivissa.
7 i 16 minuts.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. I més, Consell de Mallorca.
El minut a minut arriba de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. No et perdis el gran concert a la Fundació Miró dissabte 11 d'octubre amb la Camerata de France interpretant Schoenberg, Berio i l'estrena mundial del Zapateado Flamenco de Daniel Tosi. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Un jutjat ha citat a declarar la diputada socialista Mercedes Garrido en el marc d'una denúncia presentada contra ella per un presumpte assetjament laboral com és quan era consellera de Presidència. Estarà previst que Garrido declari el mes que ve, el mes de novembre. La denúncia també s'ha presentat contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro Illanes.
La denúncia l'ha interposada una funcionària que ha estat un alt càrrec amb el Partit Popular a Mallorca i, a més, va treballar a la vicepresidència del govern. La denunciant diu que es va sentir assetjada i en un primer moment va presentar una demanda contenciosa administrativa que va perdre. El defensor del poble també va arxivar la seva denúncia. Ara la funcionària ha optat per presentar la demanda penal que, a més de Garrido i Llanes, també va dirigida contra treballadors públics. Garrido assegura que està tranquil·la i que confia en que la causa s'arxivi.
Total i absoluta tranquil·litat i també total col·laboracions en sos tribunals, en sa justícia, per lo que puguin demanar. Aquests fets varen anar al defensor del poble, que els va arxivar també, i ara han anat a una altra jurisdicció, a sa jurisdicció penal. I anirem el dia que mos cridin sense cap tipus de problema ni on.
La vicepresidenta segona del govern, Antònia Maria Estarelles, ha mostrat el seu respecte a la justícia i també ha demanat coherència als socialistes davant aquest cas de presumpte assetjament laboral.
Jo crec que el problema que té en aquest moment damunt la taula és que el PSIC, que demana dimissió de membres per mesa per imputacions, a veure si s'aplicarà també la mateixa medicina i seran coherents. Però nosaltres, com a govern, respecte totes les diligències que s'hagin de tramitar i que la justícia digui.
I encara en política, després del tens debat de l'estat de la comunitat entre els partits de dretes, ara Vox vol passar a la president, vol posar a la presidenta Marga Proens contra les cordes en les seves propostes de resolució. A més, la portaveu del grup parlamentari qüestiona que Proens pugui complir la promesa d'aprovar el sostre de despesa. Manuela Cañadas li torna a recordar que necessita el suport del seu partit.
Ellos presumen de que ha cumplido el 90% de su programa, pero es que del nuestro no han cumplido ni el 3%. Por lo tanto, no tenemos una obligación de seguir apoyando un gobierno que no cumple o que no pone en práctica los acuerdos a los que se ha llegado.
Cañadas ha presentat avui les seves propostes de resolució derivades del debat de l'estat de la comunitat.
La gran majoria de les exposades en roda de premsa estan dirigides al sector educatiu i tenen com a objectiu fer prevaler els costums cristians. Vox demana uniforme escolar obligatori a tots els centres públics, la prohibició dels menús halal i l'eliminació de la religió musulmana.
Es un poco coger el guante al discurso cristiano que hizo la presidente. Estas medidas son perfectamente viables, solamente hace falta voluntad política y cumplir la paraula donada.
Els grups parlamentaris han registrat fins a 150 propostes de resolució, però només Vox i Més per Mallorca les han explicades en roda de premsa. El PP proposa mesures per combatre el repte demogràfic, els socialistes se centren en la massificació turística i Més per Mallorca ha proposat una prestació per a qui compleixi el requisit d'accés a un habitatge de protecció oficial, però no en trobi de disponibles a l'IPAVI. Lluís Apestegui, el portaveu dels ecosobiranistes, demana que s'inclogui aquesta proposta als pressupostos d'enguany.
Aquesta prestació costaria 40 milions d'euros. És perfectament assumible pels pressupostos de la comunitat autònoma. Hem de pensar que dedicam 20 milions d'euros en el pla pilot de l'absurditat lingüística de Vox.
I el govern central transferirà més d'1 milió d'euros extraordinaris a les Balears per a l'atenció dels menors estrangers no acompanyats. Aquesta injecció pressupostària serà possible perquè el Consell de Ministres recentment va declarar l'emergència migratòria a les illes.
El Ministeri de Joventut i Infància té la intenció de guardar 1.200.000 euros a les Balears d'un total de 13 milions a repartir amb les Canàries, Ceuta i Melilla. L'arribada pressupostària no serà immediata. La proposta d'un nou crèdit s'exposarà a la propera comissió sectorial prevista per divendres que ve. Una vegada validada, haurà d'anar a la conferència sectorial d'infància i adolescència a començaments de novembre. Aquesta nova partida de fons, ha recordat el govern, se suma als 22 milions d'euros que el Ministeri ja ha aprovat per a les Canàries, Ceuta, Melilla i les Balears. A això s'hi han d'afegir els 100 milions d'euros vinculats al Reial Decret Llei que regula el repartiment de menors migrants no acompanyats, dels quals 4 corresponen a les Balears. Si aquesta darrera transferència s'executa, l'arxipèlag haurà rebut 7,5 milions d'euros per part de l'Estat.
I avui Ciutadella i Maó han anunciat que iniciaran els tràmits per sol·licitar formalment la declaració de zona tensada al govern.
El PSIP, que governa els dos ajuntaments, assegura que és una mesura de pressió perquè l'executiu hagi de complir la normativa i activar els mecanismes previstos per fer front a la crisi d'habitatge. La formació ha indicat que, segons dades de l'Ibestat, les dues ciutats superen el màxim del 25% de la renda familiar, un criteri que s'utilitza per determinar si un municipi és zona tensada. Escoltam a Héctor Pons, el balde d'amor.
Les polítiques que s'estan fent en aquest moment, molt lluny de voler protegir en aquells habitants que tenen contractes assequibles encara entorn als 600 o 700 euros, la feina que s'està fent va en la direcció contrària, que és a fomentar que aquests contractes que acaben puguin ser finalitzats i modificats per nous contractes que s'estan situant ja entorn als 1.000 euros mensuals.
I més qüestió perquè el PSIP, de fet, ha presentat una proposició de llei al Parlament perquè els ajuntaments de les illes puguin declarar-se zones tensades i limitar així el preu dels lloguers.
Els socialistes defensen aquesta modificació normativa davant la negativa, diuen, del govern a acollir-se a la llei estatal d'habitatge. Aquesta norma permet que els petits propietaris que rebaixin un 5% els lloguers obtinguin una deducció fiscal del 90% o del 70% per als que lloguin el seu immoble a joves. Francina Montalvo, Goles, la secretària general del PSIP.
Si la senyora Proens volgués, això passa demà mateix. I això té efectes immediats en baixar el preu de lloguer en els ciutadans d'aquestes illes. I crec que és molt important. Si no baixen els preus de lloguer, ans al contrari, estan pujant, es preocupa de qui és la competent en política d'habitatge, que és la senyora Proens, i que se nega a aplicar una llei estatal d'habitatge que està funcionant.
Armengol ha fet referència al cas concret de Catalunya i el bon resultat que assegura que ha donat, un extrem que nega el Partit Popular, que per tant rebutja aquesta modificació normativa per revertir la situació. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Han dit que és una mesura que no és eficient, que Catalunya, que l'estava aplicant, ja ha dit que no és efectiva, que ha estat un fracàs.
I avui i demà té lloc el primer congrés estatal del Sindicat de Llogaters. Es fa a la Casa Invisible de Màlaga i participen una desena d'associacions sindicals i més de 40 organitzadors nacionals i internacionals. Alguns dels objectius són enfortir els llaços en la lluita per aconseguir un habitatge, plantar cara a l'especulació i crear una estructura de feina comuna.
De fet, durant el congrés es conformarà una confederació de sindicats d'inquilines estatals per compartir recursos, aprenentatges i eines. Això en una any en què acabaran milers de contractes, cosa que suposarà expulsions dels habitatges o increments importants del preu del lloguer. Valeria Racu és la portaveu.
Ahora es el momento de escalar el conflicto contra el rentismo, como nos ha demostrado las movilizaciones del último año que han puesto sobre la mesa que no aguantamos más, que el rentismo y la especulación inmobiliaria están exprimiendo a la población y que la gente que vivimos de alquiler nos tenemos que dedicar la mayor parte de nuestros ingresos a conseguir algo tan básico como es una vivienda. Esto no puede seguir así. Los rentistas son culpables, pero los gobiernos son responsables.
Entre els assistents hi haurà el sindicat de llogateres d'Eivissa i Formentera. El seu portaveu, Daniel Granda, ha assegurat a l'informatiu Matí que la situació que es viu a les Pitiuses és catastròfica.
És pràcticament impossible acceder a un alquiler que sea medianamente estable. Todas las viviendas se están destinando a otros usos que no son el alquiler de vivienda habitual. Asimismo, los inversores pues han visto Eivissa como una forma de ganar dinero rápido y fácil. Así que están pues comprando toda la vivienda que hay, encareciendo los precios, expulsándonos por completo tanto del mercado de compra de vivienda como de alquiler.
Per canviar aquesta tendència, diu Granda, s'ha de garantir que els habitatges siguin d'ús habitual. A més, ha afegit que també s'hauria d'eliminar l'especulació impedint que la gent que ja té un habitatge en propietat en pugui comprar un altre a Eivissa.
I prop de 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Palma per demanar millores en el complement d'insularitat. Convocats per la plataforma Insularitat Digna han tornat a demanar la fi de la discriminació econòmica i territorial dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat.
Amb consignes contra el govern central i el delegat a les Illes, Alfonso Rodríguez, exigeixen una actualització de les seves condicions. Ho explica el portaveu Fernando Martorell.
Tenemos un concepto que es indemnización por residencia, que es efectivamente ese concepto es para retribuir las dificultades que hay de vivir en diferentes territorios. Lo cobramos nosotros, lo cobra Ceuta y Melilla y lo cobra las Islas Canarias, con unas diferencias abismales entre unos y otros. Y eso es lo que nosotros reivindicamos, que ese complemento que tiene 60 años pues sea revisado de una vez por todas.
Les concentracions continuaran cada divendres durant el mes d'octubre i en cas que no avancin les negociacions, ja han anunciat que convocaran vaga per al dia 27 de novembre.
3 minuts per arribar a les 7 i mitja. La Policia Nacional investiga l'aparició d'un peu humà a la platja d'en Bossa a Eivissa. Un particular ha trobat l'extremitat a l'arena a la vorera de la mà.
En rebre l'avís s'han desplaçat fins allà agents de la Policia Nacional i especialistes de la Unitat de la Policia Científica per iniciar la investigació i traslladar el peu a l'Institut de Medicina Legal i Forense d'Eivissa.
I els bombers de Mallorca han rescatat dues dones avui per caigudes a la serra de Tramuntana. L'helicòpter Milana del grup de rescat de muntanya ha assistit un jove de 25 anys a la zona de l'embassament de Cúber mentre pujava al puig de Serratató.
La dona anava tota sola i presentava ferides als braços i l'esquena a causa de la caiguda. Ha estat traslladada a l'Hospital Universitari Son Espases, igual que una altra dona d'una setantena d'anys que havia caigut a Cala d'Allà durant una excursió. En no poder continuar el recorregut, ha estat assistida pel grup de rescat de muntanya de Solla.
I per cert que un darrer apunt, abans d'arribar a les 7:30 i resumir els principals titulars, avui en Sabuca continuen pujant el nombre d'usuaris que utilitzen el transport públic a Palma. Durant el mes d'agost, l'autobús urbà de l'EMT va transportar més de 5 milions i mig de passatgers, prop d'un 7% més que el mateix mes de l'any passat.
Són dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, que inclou les dades també del metro. Pugen també els usuaris d'aquest servei. Durant el mes d'agost utilitzaren aquest mitjà de transport 91.000 persones.
Arribem així a les 7:30. Serà moment llavors de repassar els principals titulars de la jornada d'aquest divendres, dia 10 d'octubre, pendents de la Dana, que ha d'entrar aquest cap de setmana. A partir de demà, precipitacions intenses i també per tempesta. Estem en avís taronja, les Pitiüses també, el Llevant mallorquí i el nord i nord-est de Mallorca. Tot d'una, repassam aquests titulars.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. L'activista mallorquina Reyes Rigo serà deportada demà a Espanya després de pagar una fiança de 2.500 euros després d'admetre una agressió de caràcter lleu en defensa pròpia contra una funcionària de la presó israeliana on estava detinguda.
La seva companya de la flotilla Global Sumut, Lucía Muñoz, pagarà la fiança amb el sou de regidor a l'Ajuntament de Palma. Tant Muñoz com l'altra companya, Alejandra Martínez, esperen a Rigo a Madrid per retornar cap a Mallorca.
Estem molt contentes de que Reyes pugui tornar, però també no hem de normalitzar que el que li ha passat a Reyes, que és del tot injust i que ella no és ni una agressora ni una criminal, és una víctima d'un estat genocida que l'ha segrestat enmig d'aigües internacionals.
El pacte arriba poc després que la Fiscalia presentés càrrecs contra l'activista mallorquina i sol·licités per a ella presó preventiva.
La seva família i amistat celebra la notícia després de passar, diuen, uns dies de molta angoixa. Això mentre milers de gazians desplaçats han començat el seu retorn i l'exèrcit d'Israel es replega de Gaza després de ratificar-se l'acord de pau amb Hamas.
I com deuen pendents d'aquesta reunió del Comitè Tècnic d'Emergències davant l'arribada de la Dana Alice aquest cap de setmana.
Mentre la resta de l'arxipèlag romandran avís groc per fortes pluges i tempestes, un cap de setmana de tancament de discoteques a Eivissa, la patronal d'oci nocturn confia que l'arribada d'entre 25 i 28.000 aficionats a la música electrònica no es vegi afectada, ja que la majoria de festes se celebren a cobert. Sí que es veuran afectats algun partit de futbol, la Federació de Suspès el Santanyí, l'Inter Eivissa, tercera divisió, i el Manacor contra l'UD d'Eivissa en la categoria autonòmica de cadets per evitar demà el desplaçament en trilles.
Mercedes Garrido segur estar tranquil·la per la citació judicial arran d'una denúncia per assetjament laboral.
La socialista ha estat citada als jutjats el mes que ve després que una funcionària l'hagi denunciada per un fet que presumptament haurien passat quan ella era consellera de Presidència. El defensor del poble i un tribunal contenciós van arxivar una demanda de la denunciant i aquesta nova denúncia també s'ha presentat contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro Illanes.
Ciutadella i Mahó iniciaran els tràmits per sol·licitar la declaració de zona tensada al govern.
El PSIP, que governa els dos ajuntaments, assegura que és una mesura de pressió perquè l'executiu hagi de complir la normativa i activar els mecanismes previstos per fer front a la crisi d'habitatge. Ho explica el balde de Mahó, Héctor Pons.
Les polítiques que s'estan fent en aquest moment, molt lluny de voler protegir en aquells habitants que tenen contractes assequibles encara entorn als 600 o 700 euros, la feina que s'està fent va en la direcció contrària.
El govern crearà un registre de professionals sanitaris objectors de consciència davant l'avortament, tal com ha requerit l'executiu central.
Ho ha confirmat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que ha assegurat que respecta la decisió de la Comunitat de Madrid, que ja ha anunciat que no elaborarà aquest llistat.
Nosaltres complirem la llei i farem el que ens pertoca, que és fer un registre i màxim respecte el que hagin opinat d'una altra comunitat autònoma.
I quan passen 3 minuts, de les 7:30 anem amb els esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
I Toni, començant parlant de la Copa Intercontinental de Futbol Sala, perquè torna al Palau d'Esports de Somoix.
Avui s'ha presentat el màxim torneig internacional de clubes que es disputarà al pavelló palmesà. Serà el pròxim 7 de novembre i s'enfrontarà a l'Illes Balears Palma Futsal contra el Peñarol uruguaià, campió de la Copa Libertadores Sud-americana. Objectiu dels Balears, sumar el triplet de títols mundials i repetir èxit com a anfitrió jugant novament al Palau d'Esports. José Tiraos, el president del Palma Futsal.
Somos un rival con una afición muy grande, de uruguayos locales de toda España que quieren venir a animar a su equipo. Vienen más de 300 uruguayos desde Uruguay a ver el partido. Peñarol es un club histórico con una gran afición. Se juega en una final del mundo y así la sienten, y va a estar bonito porque yo creo que vamos a tener, esperemos que sean muchos mallorquines los que compren antes que uruguayos en la entrada, porque ya no es un tema de precio, ya es un tema de poder entrar a Somos, ¿no?
A partir d'avui ja es poden comprar les entrades amb un preu a partir dels 25 euros. Per altra banda, l'Illes Balears té demà compromís de Lliga. Els Antonio Badillo visitaran la pista d'O Parrulo Ferrol, el tànit abducte de Fabinho, que ja es va perdre el partit contra Xota. Escoltem el jugador de l'equip mallorquí, el brasiler Mateus Maya.
Sabemos que vamos a tener otro partido muy difícil, ¿no? Contra un buen equipo, pero sabemos que tenemos que hacer para jugar bien y por ellos y sacar los tres puntos fuera de casa, que es lo más importante.
O Parrulo Ferrol y Balears, Palma, demà en directe, Privetat Ràdio, a partir de les 4. I recordar que demà juga també la segona divisió del futbol sala, tercera jornada, amb un partit que juga a Blancadona a les 5, Gasifred Atlètic, Zambú Pinatar. Pel que fa al futbol, Real Mallorca descansa. El primer equip gaudeix de 3 dies lliures, avui, demà i diumenge. Dilluns tornant a la feina per preparar el partit contra el Sevilla. Els que no tornaran són els jugadors internacionals. Vedran Muriči amb Kosovo. Davant d'Eslovènia, es juga avui bona part de les opcions del seu país de classificació per al Mundial del 2026. En el cas del jove Jan Virgili, jugarà demà davant Colòmbia per un lloc a la semifinal del Mundial Sub-20 que es celebra a Xile. I Johan Mojica està en la selecció de Colòmbia i el porter Lucas Bergström en Finlàndia. Això en quant al futbol de seleccions pel que fa al Real Mallorca, però també tenim partit per demà dissabte. Quan falti un quart per la 9 del vespre, Espanya rep la visita de Geòrgia a l'Estadi Martínez Valero, partit classificatori precisament pel pròxim Mundial 2026. A la prèvia ha parlat del futbolista Mikel Merino y el seleccionador Luis de la Fuente.
Yo personalmente crecí viendo la mejor selección del mundo a España con todos los cracks, y bueno, el poder estar aquí ahora representando lo que representaban ellos y bueno, llevando ese título a las espaldas es algo muy bonito y también una responsabilidad que hay que defender de la mejor manera, ¿no? Y empezamos nuestro camino como la mejor selección del mundo ahora con el reto de mantenerlo lo máximo posible y sobre todo hacer las cosas igual de bien que hasta ahora.
Y es que hay que ganar estos partidos y hay que ganarlos, y no es fácil ningún rival. Y mañana es un partido complicado, un buen rival con muy buenos jugadores y como siempre digo también que tenemos que dar la mejor versión para tener opciones de ganar. Y la verdad que hoy el entrenamiento ha sido, me he ido contento, hemos entrado con mucha intensidad, la gente está concentrada, está mentalizada, así que vamos a ir a por el partido mañana.
Per cert, ja tenim els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, una eliminatòria que comptarà, recordem, amb 6 representants del futbol de les Illes. Pel dimarts 28 d'octubre a les 6 tenim el Constanci Girona. Pel dimecres 29, 4 partits més. A les 6, Poblense Sabadell. A les 7, Sant Jordi Osasuna. A les 8, del Sant Just Mallorca. I a les 9, el Quintanar del Rei, U d'Eivissa. I pel dijous dia 30, a les 8 del vespre, a l'Estadi Balear, Atleti Balears, Nasti de Tarragona. L'U d'Eivissa visita diumenge el camp d'un nou vingut a categoria com és el Joventut Torremolinos. Serà a les 12 del migdia davant d'un rival que està només 2 punts d'un 11 blanc i blau que suma, recordant, 2 derrotes seguides i 4 jornades sense guanyar. Paco Gémez a la prèvia va dir el següent en referència al terreny de joc del seu rival.
Vamos a un campo que es un campo particular.
por muchas razones, ¿eh? Por el rival, por la manera de jugar del rival, por el estado en el que intuimos que va a estar el campo. Es un campo con unas dimensiones también un poco peculiares, un campo más bien estrecho, bien largo, pero un campo muy bien estrecho. Entonces es un partido donde prevemos que va a haber muchas segundas jugadas, donde es más difícil tener el control del juego por la dificultad que conlleva llevar el balón hacia donde tú quieres con cierto control.
Las palabras de un Paco Gémez, que también ha deixat avui ben clar que continuarà, passi el que passi, amb el seu llibre d'estil futbolístic. Tot això fins al final.
Ahora todo el mundo se agarra a que el otro día perdimos. Bueno, la responsabilidad es mía. Y mientras yo esté aquí, este equipo va a jugar como a mí me dé la gana. Y cuando a alguien no le interese o tal, bueno, pues ya se buscarán las situaciones que se tengan que buscar. Pero mientras tanto, la gente puede decir lo que queráis y la prensa puede decir lo que le dé la gana. Aquí se va a jugar como yo quiero que se juegue.
Canviant de registre, mos anant cap al món de la cistella. Tercera jornada i primer descans per calendari d'un Palmer Bàsquet que es reestructura per canviar la dinàmica de derrotes. Recordin que són dues en dues jornades, que suma des de l'inici de la competició. De moment, una rescissió, la del seu pivot, Lucas Enguessan. De la resta de competidors, tot el juguen demà. A les 7, a la Camp Fiu i Palma, que diumenge passant, recordem, va estrenar el seu casilla de triomfs a Vintalfa Costa de l'Este Menorca. Pablo Cano és el seu entrenador.
Tenemos que demostrar que nos lo merecemos. En los dos partidos fuimos competitivos, en los dos partidos tuvimos la opción de ganar, en uno se dio, en otro no. Pero el equipo está dando la cara, está entrenando bien y se está viviendo. Y vamos a seguir en esta tensión para... No quiero decir nada que nos afloje, ¿viste? Pero quiero seguir en esta tensión necesaria para jugar con la silfira, con el fuego interior que estamos mostrando.
I a les 7 i mitja, este Menorca, Leima Coruña, els de Javi Zamora volen oblidar la derrota a casa davant Fiwi amb un balsàmic triomf davant del Leima de l'ex internacional Carles Marco. Sentim per aquesta hora Javi Zamora i el mateix Marco.
Sale un jugador, entra a la rotación y no bajan de prestaciones y el rendimiento. Y si te pones a intentar que la manta cubra todo, pues al final te frustras, ¿no? Intentar cuidar un poquito el balón, intentar estar igual de serios que el otro día bajo los aros y tratar de, ¿no?, de ganar la batalla del rebote. Y esperemos que tengamos un buen partido y que podamos competirles hasta el final con opciones de victoria.
Que juega alegre, que tiene jugadores con mucha capacidad de hacer puntos por ellos mismos, jugadores con experiencia en la liga, tiene un poquito de todo, creo que tienen una muy buena plantilla, están bien entrenados, un campo súper complicado, la gente aprieta allí.
Amb el bàsquet de primera federació, amb l'Este Menorca i el Fiwi Palma com a principals protagonistes, el deixem per avui. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 7:42.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneix el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El govern crearà un registre de professionals sanitaris objectors de consciència davant l'avortament tal com requereix l'executiu central.
Ho ha confirmat la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que ha assegurat que respecta la decisió de la Comunitat de Madrid, que ja ha anunciat que no elaborarà aquest llistat.
Nosaltres complirem la llei i farem el que ens pertoca, que és fer un registre i màxim respecte a el que hagin opinat des d'una altra comunitat autònoma.
De fet, les paraules de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han causat molta polèmica. Avui s'hi ha referit la vicepresidenta del Govern Central, María Jesús Montero, que ha qualificat les declaracions d'impresentables.
A mí me parece lamentable que la presidenta de la comunidad que quiere erigir la bandera de la libertad y que hemos escuchado durante la pandemia, contraponer lo que era la salud de los ciudadanos a lo que ella llamaba libertad de tomarse una caña, que ahora, cuando estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, diga que aquella que quiera practicárselo en Madrid se tiene que ir de esa comunidad.
I el govern reforçarà 87 nous professionals al govern d'aquí de les Illes per reduir les llistes d'espera de dependència i discapacitat a l'arxipèlag. Aquest nou reforç s'inclou dins un nou pla de xoc de benestar social perquè aquests dos col·lectius no hagin d'esperar més de 6 mesos per ser ateses. Un objectiu al qual es vol arribar d'aquí a final de legislatura. El mes passat hi havia quasi 20.000 persones dependents i que pateixen una discapacitat que estaven pendents de ser valorades, Carme Moreno.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicat que el temps d'espera mitjà per a les persones en dependència és de 7 mesos i mig. En el cas de les més de 13.000 persones que pateixen una discapacitat, el temps mitjà d'espera és de 14 mesos, unes xifres que la consellera Fernández qualifica d'intolerables.
Nos va a hacer prever que a este ritmo este año habrá 15.000 solicitudes de valoración de discapacidad, superando en un amplio porcentaje la de los años anteriores. Pero no queremos poner excusas, porque los esfuerzos realizados no son suficientes y las cifras de las que le he hablado siguen siendo muy preocupantes e intolerables.
El pla de xoc per revertir aquesta situació comptarà amb un seguit d'accions, entre les quals destaca, com han dit, el reforç de personal. També reestructurarà la Direcció General de Dependència i es vol col·laborar amb el Servei de Salut perquè personal sanitari pugui fer també valoracions. I en els casos greus, les valoracions seran telemàtiques.
És una apuesta per la gestió, perquè sin gestió no se pueden garantizar los derechos. Las grandes palabras, los discursos vacíos no garantizan los derechos ni solucionan problemas. A otros gobiernos anteriores les ha paralizado la complejidad del sistema. Nosotros no ponemos excusa, buscamos soluciones.
Per reduir la llista d'espera de dependència es durà a terme un pla pilot de simplificació administrativa a Eivissa.
I avui, dia 10 d'octubre, és el Dia Mundial de la Salut Mental. Entitats i usuaris d'arreu de les Illes han sortit al carrer per recordar que la salut mental és un dret humà fonamental i que cada vegada hi ha més població amb angoixa, depressió o altres diagnòstics de salut mental.
La Federació de Salut Mental de Mallorca, una entitat integrada per 6 associacions especialistes en aquesta matèria, demana garantir l'atenció de franc a les persones amb un diagnòstic de salut mental. Són declaracions de Gori Molina, gerent de la Fundació Esgorrobé, en una entrevista a l'Informatiu Matí.
Imagines que una persona que necessita una usuera li digui, no, mira, és que usueres no ho veiem clar que se n'hagin de dur. Pues tindríem un problema, no? L'adaptació que requereix aquella persona simplement són unes usueres. Pues les persones que pateixen un trastorn mental greu és un símil, no és exactament així, però necessiten en algun moment d'algun suport, i aquest suport pensam, demanam i exigim que el puguin rebre per tenir una vida el més autònoma possible.
Compartir vulnerabilitat, defensem la nostra salut mental, és el lema escollit enguany per celebrar aquest dia a Menorca, on també han sortit al carrer diverses entitats com la Comunitat Terapèutica Sant Miquel o el Servei de Salut Mental del Consell i l'IBE Salut.
Un espai que ha servit de fons per a la lectura del manifest que recorda que totes les persones poden viure moments de fragilitat emocional i que les emergències, siguin naturals, socials o personals, també afecten la salut mental. El manifest reivindica que aquesta s'ha de tractar amb la mateixa importància que els danys materials, destacant que és possible recuperar l'esperança i reconstruir el benestar emocional. Són alguns dels participants en la jornada.
Hi ha un tant per cent molt gros de població amb malaltia mental i moltes sense diagnosticar, que passen pena perquè no estan diagnosticats.
Bueno, a vegades he pensat, aquesta persona li ha dit que tinc un trastorn bipolar i no té ni idea què és.
Jo crec que això és molt pobre per les famílies i per la gent que ens estima.
I el sindicat UGT assegura que el darrer any s'han incrementat un 24% les baixes per motius psicosocials a les Balears. Davant d'aquest escenari, el secretari de Salut Laboral, el sindicat Tino Dàvia, reclama cuidar la salut d'aquelles treballadores que atenen persones vulnerables com són les empleades de les residències.
Cuidar la salut emocional dels treballadors i treballadores públiques és un deure col·lectiu. La salut mental no és un luxe, és un dret. El nostre objectiu és clar, visibilitzar, prevenir i donar llum a totes aquelles situacions que encara resten a l'ombra.
I a aquesta hora la Creu Roja celebra el Palau de Congressos de Palma el 125 any d'història. Ho fa amb una gala de reconeixement als voluntaris, socis i entitats col·laboradores. Avui vos contam la història d'Anna Margarita Prats. Ens ho conta Axel Camarasa.
La primera vegada que Margarita Prats es va atracar a la Creu Roja de Mahó era l'any 1969. Va començar com a voluntària ajudant amb la comptabilitat.
Hi havia molt poqueta cosa, ni s'assembla en l'època d'ara.
Tot d'una, va veure que allò d'ajudar els altres li agradava i va fer el curs de dama auxiliar voluntària.
La bendició a tothom que m'ho demanava. Ses intravenoses, no.
No.
I fins i tot va anar a Madrid a fer-se el carnet de socorrista.
M'agrada molt perquè la Creu Roja no coneix fronteres, no coneix ideologies. És a dir, que la Creu Roja només veu allà on hi ha una necessitat. La Creu Roja és allà on t'acudeix.
Després de molts anys de dedicació als altres, avui na Margarita continua anant a la Creu Roja, però ara és ella qui cerca una mà d'ajuda. S'ha apuntat al servei d'autonomia digital i a un taller de gimnàstica per a gent gran.
Quan arribes aquí, ja trobes un ambient de servir en els altres, d'ajudar. Més que servir, és ajudar. I ara hi ha quantitat d'activitats que fa la Creu Roja, és espectacular.
Els anys i la soledat es combaten aquí en bona companyia i el mateix que durant tants anys ella mateixa va prodigar.
La producció de formatge i altres productes derivats de la llet es perfila com una de les sortides més viables perquè les tres vaqueries a les quals Agama els compra la llet ho deixaran de fer l'any que ve i no quedin desemparades. Per poder fer formatge, les vaqueries haurien de posar en marxa projectes empresarials considerables de manera individual o bé conjunta i fins i tot en la participació o algun tipus d'impuls del govern.
La gerenta de l'Associació Intersectorial Agrària, Joana Mascaró, manifesta que a Mallorca i arreu de les Balears hi ha demanda de formatge i posa com a exemple les vaqueries de Menorca. Segons Mascaró, però, els formatges de Menorca tenen un avantatge que els de Mallorca no tenen. Es refereix a la DEO Mahón Menorca, que ja fa molts anys que està consolidada.
L'únic avantatge que tenen ells és que estan dins una DEO. I nosaltres aquí a Mallorca no hi ha ni GP, ni DEO, ni res de formatge. S'ha parlat a vegades, però jo crec que no s'ha fet perquè hi havia poques indústries, o quan digui moltes indústries no se va fer en el seu moment. Hauria de ser una inversió, però és que s'hauria de ser una inversió, tant si se decideix una opció com l'altra.
La plantilla de treballadors d'Agama, que en l'actualitat està formada per 16 persones, ha mostrat la seva preocupació al govern davant el tancament de línies de producció i les retallades en les compres. Ho han fet saber després de reunir-se amb el representant de les conselleries d'empresa i també d'agricultura. Ho explica el portaveu dels treballadors, Jesús Ávila.
Tenc coneixement de companys que duen més de 40 anys a la fàbrica, ara ja en queden menys. Ara quan vaig entrar allà hi havia 35 treballadors i avui som 16. Hi havia 15 granges on se recollia la llet i avui n'hi ha 3 i de cara a l'any que ve pot ser que dues.
I els fabricants de sobrassada de Mallorca esperen tancar l'any amb la venda i exportació de 2.100.000 quilograms de productes, gairebé un 1% més que l'any passat. Els productors confirmen una millora sostinguda de la comercialització, la major part entre el 60 i el 65% entre el mercat espanyol.
Un altre 33% de les vendes es fa a les Balears entre ciutadans residents i turistes que compren per endur-se'n el producte al seu país. El 4% restant són exportacions directes, sobretot a França, Alemanya i Lituània.
Nosaltres podem garantir la sobrassada de Mallorca. És un producte que no falla mai. No vol dir que no hi hagi elaboradors que facin una bona sobrassada. És a dir, que no estigui emparada la sobrassada de Mallorca. Però, bueno, hi ha una diversitat. Nosaltres tenim un producte que no falla mai.
Són declaracions del president de la Indicació Geogràfica Protegida, Andreu Palau.
Els accionistes del Banc Sabadell tenen fins a la mitjanit per acollir-se a l'OPA del BBVA, tot i així fins d'aquí a una setmana no se'n coneixerà el resultat. El Consell d'Administració de l'entitat catalana recomana als accionistes que no acceptin l'oferta.
Aquesta és donació del BBVA a canvi de 4,8% del Sabadell. Això ara mateix suposa un guany del 2% per als accionistes. El Banc Sabadell assegura que el potencial de revalorització de l'entitat és un 26% superior al preu que ofereix el BBVA.
I el Premi Nobel de la Pau d'enguany no ha estat per Donald Trump, que s'havia postulat els darrers dies després de l'acord de pau a Gaza, sinó per a l'opositora veneçolana María Corina Machado.
Oh my God. I have no words.
Déu meu, no tinc paraules. Espero que enteneu que això és un reconeixement, és una fita de tota la societat. Jo només som una persona i no ho meresc.
Així d'emocionada rebia Machado la telefonada del director del Comitè Noruec del Premi Nobel quan li han comunicat el reconeixement minuts abans d'anunciar-ho al món sencer. Machado es converteix així en la 20a dona a rebre el guardó, amb el qual des de 1901 també han estat reconeguts 92 homes i 28 organitzadors. I el president de França, Emmanuel Macron, descarta avançar les eleccions, una decisió que ha pres després de reunir-se amb els principals partits moderats del país. Ara s'està pendent que nomeni un nou primer ministre.
Els líders del partit d'esquerres estan decebuts d'aquestes trobades perquè Macron els ha negat un primer ministre del seu camp tal com ells reclamaven.
I la Fiscalia del Perú demana retirar el passaport a l'exministre Dina Boluarte, que ha estat destituïda per una àmplia majoria del Parlament. El Ministeri Públic ha sol·licitat aquesta mesura arran de dos casos de presumpta corrupció.
La decisió s'ha pres en 123 vots a favor del total de 130 escons que té la cambra. Boluarte va començar el mandat fa 3 anys.
Falten 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Cultura que, com cada divendres, començam amb el cinema. La cartellera es renova amb un pot de tot, fins i tot un producte d'ADN mallorquí. Sandra Martínez.
Escolta, què li has dit al Mario perquè vingui?
Li he tocat el seu punt feble.
Amor, ja ha sortit?
Hola, amor, no sé greu,
I començam amb Mario, aquesta òpera prima de Guillem Miró, una comèdia que va tirant cap a negre a mesura que avança i que es va poder veure a l'Atlàntida Film Fest i que ara torna a la gran pantalla. Hi trobareu paisatges de Solla, de València, en una història que reflexiona sobre la nostra societat de les aparences.
Tola, si no consigo lo que quiero, la pistola hablará por mí.
I aquesta és una de les estrenes més esperades. Parlam de Bala Perdida. És la nova pel·lícula de Darren Aronofsky que, diuen, afegeix a la seva filmografia tan diversa, des de Requiem per un sueño a Cisne Negro, passant per Noé o Madre, un thriller urbà amb elements de comèdia a l'estil de Guy Ritchie, de Snatch, Cerdos i Diamantes. Tot al Nova York dels 90, amb Austin Butler i Zoe Kravitz com a protagonistes i amb un paperet per l'home de moda, per Bad Bunny.
La família de arriba? ¿Y en la planta de abajo también hay una familia?
No sé si es una familia.
Qué peculiar.
I si sou de ritme més assossegat, la vostra estrena és Downton Abbey, el gran final. És el tercer i darrer llargmetratge de la saga que va començar com a sèrie i que és un autèntic homenatge a una de les seves protagonistes, Maggie Smith, que va morir durant la producció. Una pel·lícula amb aroma de clàssic.
Las cosas van cada vez peor en España.
Vamos, vamos, vamos.
També arriben dues pel·lícules relacionades amb la Guerra Civil. La primera és aquesta, Carmele, la història d'una parella d'exiliats bascos, un drama històric amb apunts musicals, inspirada en una novel·la de Carmen Uribe. I la segona...
Mira, una onda espanyola.
No me lo creo.
Que sí, que son españoles.
La escoria fascista llega...
És La Tregua, un drama bèl·lic inspirat en fets reals, dirigeix Miguel Ángel Vivas i mostra la increïble relació entre dos militars, un republicà i un sublevat, que varen acabar junts a un gulag soviètic. Un relat sobre la resistència de l'ésser humà que protagonitzen Miguel Herrán i Aaron Piper.
Yo te cuento algo y vos me decís si es verdad o es mentira. Si acertás tres veces, ganas y te suelto. Pero si te equivocas tres veces, te voy a cortar un dedo.
Festival de Sitges, J. Bayona, Carmen Maura, què pot sortir malament? I, en fi, tot això és el que trobareu a Vieja Loca, un thriller claustrofòbic, una fàbula de terror estil Misery per anar al cinema a passar molta de pena. Au, i tornen els pianos perquè la repassada ja està feta. Cercau i segur que trobareu.
I la 20a edició de la Fira del Llibre en català se celebra de dia 17 a dia 18 d'octubre a Ciutadella, a la plaça d'Esborn de Menorca.
Enguany se celebra l'any Marino Benejam, posant el còmic i la il·lustració al centre de la programació. Es ret homenatge al dibuixant menorquí amb activitats per a tots els públics i una aposta especial per apropar el nova art al jovent. Dissabte 18, la jornada començarà amb un taller d'il·lustració de còmics a càrrec del dibuixant Zaka, especialment adreçat al públic juvenil.
Per cert que encara Ciutadella enguany el Cercle Artístic de Ciutadella s'ajusta al cinturó per a la celebració del Premi Born de Teatre, la 50a edició del certamen, el més ben dotat de tot l'estat, amb 14.000 euros per al guanyador, arriba marcat per una reclamació monetària de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, que depèn del Ministeri. Així arribam a les 8. Són les 8, moment de resumir els temes més destacats d'aquest divendres, dia 10 d'octubre, en què l'atenció està posada en l'evolució de la tempesta Alice, que a partir de demà mantindrà les Pitiüses al nord i al nord-est de Mallorca i el llevant mallorquí en avís taronja. La resta de l'arxipèlag romandran també en avís grau per fortes pluges i tempestes. El Comitè Tècnic d'Emergència s'ha tornat a reunir avui hora baixa. Pendent d'aquesta reunió hi ha Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre. Ha finalitzat ja la trobada?
Bon vespre. El Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval segueix fent feina. No tanca la paradeta, té totalment monitorat l'evolució del temps a les illes amb l'AEMET per si s'ha de pujar l'alerta de groc a taronja en alguna de les illes, sobretot en el cas de Mallorca, on canvia molt d'una zona a l'altra i en poc temps. Sobretot el director general d'Emergències, Pablo Garrit, assegura que s'està totalment atent a si s'ha de pujar vermell. Extrem, que ara està descartat. De moment, es recomana a les Pitiüses i al llevant est i nord-est de Mallorca que es limitin o et suspenguin les activitats esportives i socials a l'aire lliure. Sobretot per això.
Lo que buscamos es evitar concentraciones que, en caso de necesidad, tengan que ser dispersadas o disueltas por la situación del fenómeno, y por tanto también restringimos de esta manera el trasiego de personas en las carreteras. Son zonas además de afectación por inundación y por tanto ya no solo estamos hablando del fenómeno meteorológico, sino también de aquel impacto que pudiera tener en el territorio desde el punto de vista de una posible generación de una inundación violenta.
Es recomani, doncs, màxima prudència per aquest dissabte i evitar desplaçaments innecessaris. Els municipis afectats en aquests moments, teòricament per demà, per l'avís taronja de l'AEMET a Mallorca són Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artà, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Alcudi i Pollença. A Eivissa, Eivissa Vila, Sant Eulàlia de Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i Sant Josep de Sa Talaia i tota Silla de Formentera.
Gràcies, Maria Eugènia. De fet, aquest cap de setmana coincideix amb el tancament de les discoteques a Eivissa. La patronal d'Oci Nocturn confia que l'arribada d'entre 25.000 i 28.000 persones a l'illa no es vegi afectada, ja que la majoria de festes se celebren a cobert. I l'activista mallorquina Reia Rigo serà deportada demà a Espanya després d'arribar a un acord amb la Fiscalia i pagar una fiança de 2.500 euros. Margalida Vidal.
Rigo ha admès una agressió de caràcter lleu en defensa pròpia contra una funcionària de la presó israeliana on estava detinguda. La seva companya de la flotilla Global Sumut, Lucía Muñoz, pagarà la fiança amb el sou de regidora a l'Ajuntament de Palma.
Mentre no estigui a casa, pues seguiré prestant atenció a on estan les Reyes i preocupant-nos del seu benestar, no? Però bueno, que jo crec que avui hi havia diferents escenaris i aquesta és un dels millors que podíem tenir.
El pacte ha arribat poc després que la Fiscalia presentés càrrecs contra l'activista mallorquina i sol·licités per ella presó preventiva. Això mentre milers de gazians desplaçats han començat el seu retorn i l'exèrcit d'Israel es replega de Gaza després de ratificar-se l'acord de pau amb Hamas.
I Mercedes Garrido assegura estar tranquil·la per la citació judicial arran d'una denúncia d'una funcionària per assetjament laboral.
La socialista ha estat citada als jutjats el mes que ve per uns fets que presumptament haurien passat quan ella era consellera de presidència. El defensor del poble i un tribunal contenciós varen arxivar una demanda de la mateixa denunciant. Aquesta nova acusació també és contra l'exvicepresident de Podem, Juan Pedro.